A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, a partir d'ara, quelcom que els pot interessar, perquè n'hem parlat molt d'aquest assumpte i se'n parlarà més en el futur, però ahir se'n va parlar gairebé durant una hora, en roda de premsa que varen efectuar l'alcalde Miquel Forns, acompanyat de les regidores Mireia Rossell i Aurora Carbonell, i també del cap de la policia local, Rafa Pino, que va intervenir en alguns moments d'aquesta roda de premsa. Bé, una roda de premsa, sobretot a partir de dues consideracions. Una, la valoració del dispositiu de seguretat específic que s'ha fet per aquestes festes amb la combinació de membres de la policia local i membres d'una empresa de seguretat, dispositiu que es va posar en marxa al Pont de la Puríssima i que també s'ha posat en marxa aquestes festes de Nadal, això per un costat, i per l'altre, els resultats d'un estudi socioeconòmic dels, i ho diem així, per bé que tècnicament no se'ls defineix així, però així vostès ens entendran, dels manters. Bé, d'on venen? Quina és la seva forma de viure? Per què estan en aquesta situació? Doncs algunes de les preguntes que ens podem formular i que responen en aquest estudi socioeconòmic que ahir també es va donar a conèixer, que va donar a conèixer sobretot la regidora Mireia Rossell. Entre la regidora Mireia Rossell i Aurora Carbonell també es van posar sobre la taula les sortides laborals, les sortides de futur que poden tenir aquestes persones, moltes d'elles vinculades a la incorporació a programes per a persones vulnerables o també a la inserció per contractació o per emprenedoria. Algunes dades, i després en Joan Totosaus ens anirà comentant i d'una forma estructurada anirem també escoltant tal i com va anar l'argumentari de la roda de premsa. Hi ha hagut, com els dèiem, dos dispositius específics aquest mes de desembre per contenir el top manta. Dispositius que unien policia local amb membres d'una empresa de seguretat privada. Per què? Perquè l'alcalde va dir ahir que policia i Mossos són insuficients per abordar aquesta problemàtica i com que des del punt de vista de la normativa estatal no hi ha possibilitat de poder contractar un major nombre de policies, aquesta, que és una solució que sembla que es va incorporar ja a municipis com Roses i el Vendrell i s'ha incorporat amb bons resultats, doncs s'ha incorporat també a Sitges. És també una, diguem-ne, una pensada, òbviament des d'un punt de vista professional, per la qual apostava la policia local o responsables policials del municipi. Hi ha hagut dos dispositius. El que es va posar en marxa els dies del Pont de la Puríssima, 6, 7, 8 i 9 de desembre, i el que s'ha posat en marxa pels caps de setmana de les festes de Nadal. O sigui, aquest cap de setmana, demà i passat demà, aquest dispositiu també estarà en marxa. El dispositiu de la Puríssima va costar 6.576 euros. El dispositiu d'aquestes festes de Nadal en costa 14.796. I l'Ajuntament es planteja, per aquest any 2019 que acabem de començar, 149 dies de l'any en què es posarà en marxa aquest dispositiu. Òbviament, molts d'aquests dies estaran vinculats amb els dies de més afluència de públic a Sitges. El cost d'aquest dispositiu de 149 dies serà de 231.546 euros. L'alcalde va dir que el resultat del dispositiu ha estat bo. Recordem que estem parlant d'un dispositiu que es va posar en marxa el cap de setmana de la Puríssima, el Pont de la Puríssima, i els caps de setmana d'aquestes festes de Nadal. Segons l'alcalde, 29-30 de desembre, cap de setmana previ al cap d'any. El dissabte hi havia 25 venedors, es va posar en marxa l'operatiu i els venedors van marxar i no van tornar. El diumenge hi havia 5 venedors al matí i 9 venedors a la tarda. Va passar, si fa no fa, el mateix. Es va aplicar el dispositiu i els venedors ja no van tornar. Aquest és, diguem-ne, el resultat quantificable de l'operatiu en aquests caps de setmana. No estem parlant, recordem, dels dies feiners. Estem parlant només dels caps de setmana en què s'ha aplicat aquest operatiu. Segona part, la del estudi socioeconòmic dels manters. I us deixem també uns quants titulars, després escoltaran la regidora. Sitges té entre 40 i 50 manters habituals tot l'any. D'aquests 40 o 50, només 10 viuen a Sitges. Els altres venen de Ribes, Salou, Calafell, venen del nostre voltant. Un 71% d'aquests manters són del Senegal, són senegalesos. El 61% han arribat sols, sense ningú més de la família, i el 90% dels manters envien diners a la família. La regidora l'escoltaran. Mireia Rossell va explicar una anècdota també molt gràfica sobre fins i tot com són les relacions familiars en circumstàncies com aquestes, quan hi ha un membre de la família que envia diners a casa seva. La majoria té estudis de primària o secundària i el 74% dels manters ja treballava al seu país d'origen. Òbviament no es dedicava a això. Eren soldadors, mecànics, professors o es dedicaven al comerç. El que escolten, professors, soldadors, mecànics o es dedicaven al comerç. Quan van arribar aquí, el 70% es va dedicar en una primera instància a la venda ambulant. No tots, altres van tenir una feina, la feina no va funcionar i van acabar dedicats a la venda ambulant. La mercaderia es compra a magatzems xinesos de Barcelona o Badalona, però a Sitges hi ha 3 o 4 magatzems de mercaderia administrats per pakistanesos. Escoltaran també unes interessants aportacions de Rafa Pino sobre fins a quin punt és complex poder definir aquests magatzems com a venda de producte il·legal, perquè no és fàcil accedir a una inspecció d'aquests magatzems i un cop s'és dins, òbviament, s'ha de poder identificar allò infraganti l'existència de producte il·legal. I això, a hores d'ara, no es pot certificar. Però a Sitges hi ha entre 3 o 4 magatzems de material que utilitzen els manters. El 77% dels manters ho deixaria si aconseguís regularitzar la seva situació o si aconseguís una oferta de feina legal. I també sembla un fet bastant evident, la majoria de manters no són capaços d'administrar mínimament els diners que aconsegueixen. La regidora també va dir que ningú és capaç de dir ni tan sols què guanya cada setmana perquè viuen el dia a dia i en aquest sentit, diguem-ne, allò que podem tenir nosaltres a casa d'una certa administració del que gastem, del que ingressem, això no forma part del seu dia a dia. I les sortides professionals d'aquestes persones? Doncs poden anar des de les mateixes sortides que tenen totes les persones vulnerables, entre les quals hi pot haver, òbviament, els manters, fins a altres, com pot ser la venda de productes d'artesania en el mercat hippie, o també l'emprenedoria o la facilitat a les empreses per poder contractar persones que viuen en aquesta situació vulnerable. Dit això, Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Sí, bàsicament has fet un resum ja sencer del que era la compareixença, que bàsicament tenia aquests dos aspectes. Per una banda, doncs l'anunci de la continuació de les mesures contra la venda ambulant, mesures en aquest cas coercitives o policials, i per altra banda aquest estudi socioeconòmic que doncs ha de derivar en mesures d'inserció, en la mesura que sigui possible, de persones d'aquest col·lectiu. Tot i que amb totes les dificultats i amb tots els perors que després doncs van expressar-se en la roda de premsa, perquè des de fins i tot, i això ens ho expressava la regidora en el torn de preguntes, les dificultats idiomàtiques d'expressió d'aquestes persones, que algunes d'elles diuen que parlen quatre idiomes, però el problema és seu per expressar-se en un d'aquests quatre, fa que també sigui complexa fins a quin punt es pot extraure
una visió real de les coses.
Exacte. Verosimilitud en les respostes, tot i que és evident que qui vol contestar contesta el que vol, i a partir d'aquí hem de pressuposar que contesta amb veracitat. Per exemple, ens va cridar molt l'atenció una dada, i és que el 55% de les persones que han arribat A Espanya ho han fet en avió, és a dir, comprant-se un bitllet i arribant de turistes, que és la manera més fàcil d'arribar a un lloc i probablement és fins i tot més econòmica aquesta que el trasllat amb pateres o que l'odissea que s'ha de passar per travessar el Mediterrani. El 35% haurien arribat amb aquesta fórmula i el 3% amb vehicle. Per tant, doncs, també es trenca en certa mesura el mite de que tothom arriba passant l'estret. No és exactament així, si més no, si extrapolem això al que podria ser una globalitat. O com a mínim, doncs, es dona la volta a una certa sensació. També, doncs, el tema de la cronificació, la majoria fa entre 1 i 5 anys que s'hi dediquen, que hi són, però n'hi ha molts menys que s'hi dediquen, que fa més de 6 anys que s'hi dediquin. Això vol dir que al cap de 5 anys alguna cosa passa. I això sí, hi ha un 30% que ja fa més de 10 anys que s'hi dedica, és a dir, hi ha un de cada 3 que no hi troba altra sortida, i altres que probablement amb el temps sí que acaben derivant-se cap a altres nivells d'activitat. Per tant, anem a PAMS. D'entrada, l'alcalde Miquel Forns era qui presentava. Jo presentava a partir del dispositiu, un nou dispositiu que, com deies, s'ha portat a terme amb dos períodes diferents. Un dispositiu que ha de ser autoritzat per la Generalitat. No ho pot fer l'Ajuntament quan vulgui, sinó que ha de demanar autorització. La Generalitat ha autoritzat finalment només pels caps de setmana i festius, i per tant, doncs, no autoritza en dies laborables. Si passaven ahir n'hi havia, però n'hi havia perquè, entre altres coses, no hi pot haver el dispositiu perquè la Generalitat no l'ha autoritzat. Es va començar, com dèiem, el pont de la Constitució i la Puríssima. Es va valorar que havia funcionat bé i, per tant, doncs, s'ha repetit també durant aquestes festes de Nadal. S'apunta als 149 dies, que no es diu quins seran, els poden imaginar també, si agafen el calendari no és difícil, oi? Però no s'anunciarà aquest dispositiu, doncs, perquè ha d'haver un petit efecte sorpresa. I ha funcionat força bé. S'han basat els caps policials que han dissenyat aquest dispositiu en l'experiència de Roses i l'experiència del Vendrell. Després, fora de micro, l'alcalde ens explicava que a Roses tenen el problema de Sitges multiplicat per 10. És a dir, no saben com afrontar-lo. Allà no tenen, perquè no hi ha més llocs també on puguin anar, i per tant hi estan allà. I aleshores allà han posat aquest dispositiu en marxa, tot i que és res, és una aspirina al costat de la magnitud del problema. Si vostès creuen que aquí n'hi ha molts, allà n'hi ha molts més. Per tant, aquí tenim Sitges, però bé, si marxen de Sitges poden anar a un altre lloc. De fet, li preguntàvem després a l'inspector i ell ens comentava que efectivament alguns havien agafat el tren un cop de marxar, perquè van detectar que havien agafat el tren, alguns en direcció nord i altres en direcció sud, és a dir, que tots tenen altres llocs per poder anar. Barcelona té un problema de primera magnitud amb això, i també, doncs, altres localitats com Salou. S'ha posat en pràctica Roses, s'ha posat en pràctica el Vendrell, aquest mecanisme, que bàsicament funciona a partir de la contractació d'una empresa, de seguretat privada, que només pot fer una tasca informativa. És a dir, diguem, la tasca coercitiva l'han de fer les forces de seguretat públiques. En aquest cas, la policia local, tot i que els Mossos d'Esquadra, en compliment també a les qüestions de comerç, que són competència de la Generalitat, també podrien fer-ho, però en aquest cas, amb exclusivitat, ho estan fent la policia local. Aquestes persones informen, les de l'empresa informen els manters que no hi poden estar, i si persisteixen, doncs aleshores es comunicaran amb la policia local perquè pugui procedir al seu desallotjament. Ha funcionat perquè van marxar, bàsicament. També va haver un punt d'efecte sorpresa en aquest cas. Veurem com es va desenvolupant al llarg de l'any.
I segons es va dir, sense cap conflicte, eh?
Sí, vam preguntar-ho després i ho sentiran. Rafa Pino doncs, va comentar que bé, que no s'ha generat cap mena de situació tensa. En principi no n'hi ha hagut gaires de situacions tenses. Sí que s'ha produït un fenomen en els darrers temps. S'ha alliberat els eixos comercials centrals de la presència d'aquestes persones, que s'han desplaçat totes cap al frontal marítim, i d'aquesta manera doncs, s'ha actuat bàsicament només sobre el frontal marítim, és a dir, l'eix que aniria des de la platja de Sant Sebastià, Racó de la Calma, Passeig de la Ribera, i fins allà, no van més enllà tampoc.
Tot i que més enllà n'hi ha, eh?
Sí, però no s'ha... No...
Perquè el passeig marítim també n'hi ha, però és a dir, tot el front marítim, vaja.
Això és el que explicava l'alcalde, que comentava que hi haurà, el que deies, 231.000 euros de pressupost destinats en aquesta campanya durant aquest any, tot i que en la seva reflexió final Miquel Forns destacava que la solució no està en mans dels ajuntaments, sinó que això en el fons no deixa de ser un pedaç, sinó que són les polítiques migratòries de l'Estat i de la Unió Europea les que doncs, han de poder adoptar alguna solució que pal·liï d'alguna manera aquest problema. Aquesta és la primera part a càrrec de l'alcalde Miquel Forns.
Bé, com sou coneixedors, coincidint amb les festes de Nadal, hem posat en marxa un nou dispositiu de control de la venda ambulant irregular a Sitges amb el suport de vigilants d'una empresa externa de seguretat privada de vigilància. Us volem informar doncs, avui amb aquesta roda de premsa del resultat d'aquest operatiu i de com s'ha dut a terme, però també a la vegada us volem presentar l'estudi socioeconòmic que ha encarregat l'Ajuntament de Sitges, concretament la Regidoria de Benestar i Família, per conèixer el perfil dels venedors ambulants irregulars que operen a la nostra vila. Per aquest motiu, avui també ens acompanya la regidora de Benestar i Família, la Mireia Rossell, que us avançarà les principals conclusions d'aquest estudi, d'aquest treball. Un estudi que apunta les accions a desenvolupar per minimitzar la presència d'aquest fenomen al nostre municipi, com pot ser la convocatòria de plans locals d'ocupació específics adreçats als venedors ambulants. I per això avui també ens acompanya la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges, l'Aurora Carbonell, que us explicarà en aquest sentit les iniciatives que tenim pensades i plantejades des del nostre Ajuntament. L'experiència, d'entrada dir-vos que l'experiència d'aquests dies de control de la venda ambulant irregular mitjançant el control de la policia local amb el suport d'una empresa de seguretat ens confirma els resultats que ja vam obtenir en la primera prova pilot que vam fer pel pont de la Constitució i de la Puríssima el passat inici del mes de desembre. Així, aquest cap de setmana, del 29 i 30 de desembre, vam notar una forta reducció de presència de venedors ambulants. El primer dia, el dissabte, n'hi havia 25 de venedors ambulants a primera hora, que un cop va començar l'operatiu, el patrullatge conjunt de la policia local amb els agents privats, van marxar i no van tornar. Aquesta és una diferència important que teníem amb l'operatiu anterior. Quan marxaven o recollien quan hi havia la presència policial, però quan la presència policial doncs, marxava perquè havia d'atendre algun altre servei de seguretat, es tornaven a posar. Per tant, aquesta vegada la diferència és aquesta, que marxaven definitivament. El segon dia, el diumenge, el dia 30, hi havia tan sols 5 venedors. I a la tarda, 9. 9 venedors que, quan va començar doncs, també l'operatiu, van marxar, també de manera definitiva, i no van tornar a ocupar l'espai públic, perquè aquest estava permanentment ocupat per la policia local i pels vigilants privats. I aquest és principalment l'objectiu d'aquest operatiu conjunt de policia local i d'agents privats. Intentar que no ocupin els venedors ambulants la via pública. Aquest és el principal objectiu, sempre fent-ho amb ordre i sense que es produeixi cap mena de desordre públic ni cap mena d'enfrontament. Aquestes xifres, com us deia, confirmen les xifres que havíem assolit els dies 6, 7, 8 i 9 de desembre, quan vam tirar endavant aquest operatiu nou com a prova pilot. Encara ens queda un cap de setmana de festes de Nadal, que és el que començarà passat demà i que tornarem a posar doncs, aquest operatiu de la policia local amb suport de la de vigilància privada en marxa. Amb els resultats que tenim des de l'Ajuntament, hem pres la decisió que el 2019, aquest 2019, continuarem treballant amb aquest dispositiu. És un dispositiu que dona bons resultats i, per tant, en els períodes de més afluència de persones i, per tant, de més afluència turística, doncs continuarem desplegant aquest operatiu. Estem parlant de que fem una previsió de 149 dies en els quals desplegarem aquest operatiu al llarg del 2019. Permeteu-me que no concreti exactament els dies exactes, perquè estem parlant d'un operatiu que precisament doncs, ens interessa a vegades doncs, no especificar dies i hores exactes perquè, doncs, perquè tinguem millors resultats en el funcionament. Com sabeu, aquest operatiu s'ha coordinat amb la policia local, s'actua de manera coordinada i conjunta amb els agents privats, també hi ha l'acompanyament d'un gos, que evidentment va sempre acompanyat doncs, pels agents privats i conjuntament pels agents de la policia, i la funció bàsicament és informativa. Hem de recordar que la seva funció és bàsicament avisar el venedor ambulant que aquesta activitat està prohibida, que no es pot ocupar la via pública i, per tant, se'ls demana que deixin l'espai lliure i marxin. I això és el que hem aconseguit, com us dèiem, sense cap mena d'enfrontament. Si en algun moment la policia local està tenint algun altre servei en el municipi i els agents privats patrullen sols, la seva funció continua sent aquesta, informativa, i només haurien d'actuar, diguem, podrien actuar segons el que preveu la llei, doncs, produint-se alguna detenció, doncs, si s'estigués produint un delicte flagrant en aquell moment o s'estigués provocant algun desordre públic, algun aldarull, podrien actuar, podrien detenir, però automàticament haurien d'informar a la policia local o algun altre cos de seguretat de la situació. Però insisteixo, en aquests dies no s'ha registrat cap situació de conflictivitat. Per quin motiu hem optat per aquesta opció de suport de vigilància privada? Bàsicament perquè amb els recursos que tenim de policia local i també de suport quan el tenim de Mossos d'Esquadra no donem a l'abast. El municipi és molt gran, la plantilla municipal de la policia és la que és i hi ha molts serveis que s'han d'atendre, serveis propis i altres que de vegades venen derivats impropis. I per tant, tot i haver demanat al Ministeri ampliar la plantilla de la policia local i se'ns ha denegat, doncs hem hagut de recórrer a recursos externs. Aquesta proposta va sortir dels propis comandaments de la policia local, vista l'experiència que s'havia fet a Roses i al Vendrell, amb resultats positius, i per això l'hem aplicat a Sitges, i de moment, com us deia, està funcionant. Els costos exactes d'aquest operatiu, més enllà del cost que té, evidentment, els sous de la plantilla de la policia local, i hem d'afegir els costos de la contractació d'aquests agents privats. Al cap de setmana del pont de la Constitució i la Puríssima, el cost va ser de 6.576 euros. El dispositiu que fem aquestes festes de Nadal tindrà un màxim de 14.796 euros, que havia inclòs aquest pressupost també els dies festius, però només ens ha estat autoritzat per part de la Generalitat els caps de setmana i, per tant, serà un màxim de 14.796 euros. I el dispositiu dels 149 dies que us dèiem al principi de tot l'any 2019 serà de 231.546 euros. Que, com us vam dir en el seu dia, també el pressupost municipal ja preveu part de la regidoria de governació de l'assumpció d'aquests costos. Abans de passar la paraula a la regidora de Benestar i Família, volia insistir en que el fenomen de la venda ambulant irregular del Top Manta és un fenomen global i que, per tant, tornem a reivindicar com a Ajuntament i com a ajuntaments, també des del món local, que la resolució no està únicament a les nostres mans, està en bona part amb les directrius i les polítiques que es facin a nivell de migració, a nivell estatal i europeu. I, per tant, això no està en mans dels ajuntaments. Els ajuntaments només són receptors d'aquesta activitat il·legal i tenim molt pocs recursos per lluitar-hi. L'objectiu és minimitzar-la, però la solució definitiva no la tenim nosaltres. La tenen les polítiques europees i les polítiques estatals. I, per tant, una vegada més, ho reivindiquem des del món local. Tot i amb això, com us dèiem, aquests últims anys hem anat fent accions per intentar reduir l'efecte en el nostre municipi. Hem aconseguit traslladar la venda ambulant del centre del municipi al passeig, és a dir, a la façana marítima, i en aquest moment podem dir que bàsicament l'activitat es concentra a Sitges, al passeig de la Ribera, a la zona, diguem, més històrica del casc antic, és a dir, la zona de les escales de la Punta, el Baluart, el Racó de la Calma, la zona, diguem, dels museus, la zona més històrica, i també està començant a la platja Sant Sebastià. Diguem, tota la façana marítima és on actualment està concentrada aquesta activitat il·legal. Hem aconseguit, com us dèiem, extreure-la de les zones comercials del centre, però no obstant això, tenim una presència important a la façana marítima, que és on tenim concentrat tot aquest operatiu que us hem comentat.
Deu i deu minuts, els ho tornem a recordar. L'operatiu del Pont de la Puríssima va costar 6.576 euros. L'operatiu d'aquestes festes de Nadal i de Reis en val 14.796 i l'operatiu que es posarà en funcionament durant 149 dies d'aquest 2019 valdrà 231.546 euros. A un costat, recordin que hi ha, diguem-ne, la prohibició, ho dic així però perquè tothom m'entengui, de poder contractar nous membres per la policia local, i a l'altre costat hi ha el permís que obligatòriament ha de donar la Generalitat perquè l'Ajuntament pugui posar en marxa aquest dispositiu. I com ens deia en Joan, per aquestes festes de Nadal, la Generalitat només ha autoritzat la posada en marxa d'aquest dispositiu els caps de setmana, i no els digues feiners. O sigui que, per un costat, no pots contractar més policia, i per l'altre costat, la Generalitat no sempre et deixa que aquest dispositiu sigui operatiu quan tu voldries que ho fos. I entre una cosa i l'altra, diguem-ne que t'has d'espavilar i t'has de muntar la vida per intentar contenir tot el que és la venda a través del Tom Mata.
Certament. Ara el que farem serà fer un canvi de l'ordre de la roda de premsa.
Per escoltar Rafa Pina?
Exacte, perquè per seguir l'argumentació que en el seu dia, o sigui, que havia fet la Miquel Forns, bàsicament varen preguntar quan van acabar les regidores, varen preguntar en el responsable de la policia local de Sitges doncs quina havia estat l'actitud dels manters en trobar-se desallotjats i què havien fet, a on havien anat i com és que no havien tornat. Tot plegat doncs va ser respost per Rafa Pino, i després doncs va ser també interpel·lat per altres representants dels mitjans de comunicació sobre d'on treuen la mercaderia, com venen, què passa? I de fet això lliga amb una cosa que després, o que abans havia dit Mireia Rossell, que escoltarem després, sobre que fins i tot hi ha detectats uns magatzems a Sitges que reparteixen aquest tipus de mercaderia i que estarien gestionats per persones d'origen pakistanès. Però sobre aquests magatzems doncs no s'hi pot actuar perquè no hi ha un delicte flagrant. Els magatzems són legals i no s'hi pot demostrar de manera oberta que s'estigui desenvolupant una activitat il·legal. I quan s'ha pogut entrar a partir d'un permís administratiu, doncs no s'ha trobat cap mercaderia susceptible de ser retirada. I en aquest sentit, doncs, poca cosa més s'hi pot fer.
Hem d'entendre, i ens sembla que això també és bo saber-ho, que la policia no pot entrar així, no, ad libitum en un magatzem i dir, vinga, què passa aquí? Sinó que hi ha d'haver un permís, aquest permís s'ha de donar, hi ha tot un timing administratiu, tots uns passos.
I els jutges no, que en aquest sentit afortunadament són garantistes, i direm afortunadament, perquè si no, doncs es permetrien els abusos, i per tant els jutges tenen l'obligació de ser garantistes en aquest sentit, doncs clar, si no se'ls demostra que obertament hi ha sospites fonamentades de que allò està servint com a plataforma d'una activitat il·legal, no donen el permís. I estem en aquest punt, si no, doncs clar, qualsevol cosa podria ser susceptible, i el jutge en això és, repetim, molt garantista.
Així ho explicava el cap de la policia local, Rafa Pino.
Dues preguntes. La primera, si marxen, al primer pont de la Constitució van constatar que hi havia desplaçaments dels venedors que marxaven a l'estació de Renfe i que agafaven les dues direccions, direcció Tarragona i direcció Barcelona. Cap on arribaven ja no era la nostra competència i, per tant, com que no tornaven, tenim la sospita de que marxaven o bé a Vilanova o bé a Castelldefels o fins i tot a Barcelona. La segona pregunta, com que és un dispositiu que es va posar en marxa aquest cap de setmana del pont, encara no s'ha produït cap incident rellevant en el sentit de la negativa a marxar del lloc. Sí que és veritat que al començament sobtava la presència de vigilants, però com que anaven acompanyats de policia local, doncs la directiva era molt clara i per tant abandonaven sense cap problema.
El que deia, alguns han desplaçat cap a la zona més del passeig marítim, que dir, cap a on està el Kansas, cap allà. Clar, que deia el meu company, no sé si temeu això, no? Que marxin però que es puguin desplaçar a altres llocs al mateix passeig, però una mica més allunyats del que és la Ribera, la platja de Sant Sebastià, no? Però que continuen aquesta façana marítima.
Bueno, la nostra missió és evitar que ocupin l'espai, sigui quin sigui, dintre del terme municipal de Sitges. I per tant, si marxessin cap a Kansas o fins i tot tenien plantejat si tornaven a la zona centre, que feia allà mesos i anys que havien aconseguit buidar els carrers cèntrics i estrets de venedors, la nostra missió és que no ocupin cap espai. Fins i tot si arriben més allà del Kansas, els dispositius policials són dispositius vius, s'han d'anar canviant en funció de la resposta de la infracció administrativa o penal que es produeixi.
Per tant, sí, encara que estàs passant cap allà, vosaltres
aniríem modulant el dispositiu fins a aconseguir que l'espai públic sigui espai públic.
Els dispositius s'organitzen en agent de policia local o com?
A veure, el nombre exacte no és convenient dir-los en termes de seguretat, però el que sí que és condició sine qua non, mitjançant la qual el Departament d'Interior autoritza aquest servei, és que ha d'haver estat tutelat i supervisat per agents de seguretat pública, és a dir, o bé policia local o bé Mossos d'Esquadra. Aquest dispositiu el porta la policia local en exclusivitat i, per tant, sempre ha d'estar com a mínim una patrulla de policia local. Però sempre n'hi ha més.
I a nivell de competències, on acaben les competències de la gent de suport? És a dir, suposo que no poden tirar amb aquelles intervencions que vosaltres.
L'agent de seguretat privada el que fa és una primera aproximació i els informa de que la venda ambulant no està autoritzada en el terme municipal de Sitges. I a partir d'aquí els diu, estarem aquí tota la tarda, tot el matí, i per tant no podeu estar aquí. Recullen i marxen. Si algú es fa el ronso una mica, doncs ens truquen a nosaltres perquè estem en contacte directe amb transmissions que estem perfectament comunicats, i s'apropa la patrulla de policia local i a partir d'aquí recullen i marxen. No poden denunciar, no poden actuar, sempre i quan no sigui per part nostra.
Per tant, entenc que la seva presència, aquest APP, si els agents de la policia han de marxar un altre servei, es garanteix que a les zones d'influència hi hagi, doncs, algun membre de seguretat, tot i que no sigui la policia local.
Correcte.
Aquesta feina de, no,
d'anar a abandonar el lloc fins que tornem nosaltres.
I en total, no sé si quants agents es contracten, és a dir, no es contracten número d'agents, sinó es contracten hores, com funciona? És a dir, quan de màxim...
Es va modulant espais, hores i personal. És a dir, anem modulant zones concretes, està dividit en 4-5 zones, i per tant es van posant entrades i sortides d'hores de personal de seguretat amb les nostres peculiaritats també del servei. I per tant intentem garantir la majoria del temps en el qual el venedor calcula, i si no li és rentable decideix marxar a una altra població que no estigui tan saturat de vigilància a l'espai públic.
Sí, és a dir, no es contracten 10 vigilants o 50 o 3.
Sí, hi ha un número concret. Sí, però sí, és el que en teoria per nosaltres, per garantir el dispositiu, no podem dir públicament, però penseu que és un número important de vigilants que importa una quantitat també important en el pressupost municipal i que hem d'anar modulant en els dies de major freqüència perquè perquè hi hagi un control estable.
Dues preguntes. Això que apunteu que hi ha 3 o 4 magatzems de material a Sitges, són magatzems legals, entès?
Sí, de fet, en aquests magatzems ja van intervenir en anys anteriors i amb el cos de Mossos d'Esquadra i es van sol·licitar els permisos corresponents i habitualment ens trobem amb la resposta judicial de que no donen autorització d'entrada en aquests magatzems per fer les tasques corresponents. I per tant, l'única possibilitat és la inspecció administrativa, que ja s'ha fet per part del cos de Mossos d'Esquadra, de les seves unitats especialitzades i que han acabat en el mateix lloc que es trobem. És a dir, són magatzems que cooperen normalment.
Si hi ha evidències de que algun material que ja és falsificat, per exemple,
intervindrien amb aquesta inspecció.
I aquest tràmit no s'ha aconseguit?
No s'ha aconseguit mai, no.
Bé, doncs aquesta és la realitat. Segurament més d'un de vostès pensarà, bé, en la majoria de casos, també molts manters veuen la policia o veuen els cossos de seguretat, marxen, se'n van els cossos de seguretat i els manters tornen. No ha estat aquest el cas, segons deia l'alcalde, en els dos operatius que es van posar en marxa per al pont de la Puríssima i aquest cap de setmana previ al cap d'any, el 29 i el 30 de desembre, però aquesta també saben tots vostès que ha estat una pràctica més o menys habitual. El dilluns, quan tinguem l'alcalde, també intentarem allò definir encara una miqueta més aquesta qüestió. Segona part, la presentació d'aquest estudi socioeconòmic de les persones que es dediquen a la venda il·legal al municipi. És interessant també dir abans del resultat d'aquest estudi que, com comentava la regidora Mireia Rossell, aquestes respostes són de les persones que es van a venir a respondre. Perquè en aquest món, com en tantes altres situacions de la vida, hi ha persones que decididament no volen saber res. Ni d'algú que els pregunti, ni d'algú que els atengui, ni d'algú que res de res. Volen viure la seva i no cal ni que t'hi acostis ni que pregunti res. Però també hi va bé una quantitat de persones important que van respondre a la seva manera, perquè després, com comentava en Joan, està per veure la versemblança final de tot plegat, però hem d'entendre que com a mínim tenim una aproximació que ha vingut del propi testimoni dels interessats, que dona uns resultats del tot singulars. Pensin que en algunes coses, si en la vida real nostra, qui més qui menys, en els currículums i en altes instàncies s'ha fet el que s'ha fet, doncs es poden imaginar com a vegades si tu preguntes un manter si coneix idiomes o el que sigui, que es pot contestar. Doncs potser a vegades es pot contestar fins i tot d'una forma més noble que no pas com s'ha contestat en altres instàncies més elevades. Sigui com sigui, la majoria de manters que hi ha aquí a Sitges són del Senegal. La majoria han vingut sols. La majoria envien els diners a les seves famílies. La majoria ho deixaria si aconseguís regularitzar els seus papers, la seva situació o una oferta de feina legal. La majoria viuen al dia i no tenen, diguem-ne, la capacitat d'administrar mínimament els diners, el que aconsegueixen a través de la venda il·legal. I només 10 dels entre 40 o 50 que habitualment ocupen la via pública a Sitges, només 10 viuen a Sitges i els altres venen de Ribes, de Salou, de Calafell, dels voltants. Són unes dades que va donar a conèixer la regidora de Benestar i Família.
Mireia Rossell, que explicava que aquest estudi s'ha encarregat a una empresa especialitzada precisament en fer estudis d'aquesta mena. Se'ls va presentar un qüestionari tan ser de 44 preguntes, és a dir, que tampoc és que no era una qui te pilla, qui te mato, sinó que la cosa tenia més consistència. I després vam preguntar a la regidora fins a quin punt doncs aquesta gent s'avenia a contestar i la regidora doncs comentava que efectivament doncs clar, poden haver dubtes tenint en compte també la situació marginal en la que es troben aquestes persones, però que en principi l'acostament ja es fa d'una determinada manera, el menys intrusiva i invasiva possible, per tal que doncs se sentin en la comoditat de poder contestar d'una manera sincera. i tenint en compte que existeix també la barrera idiomàtica. Tots ells diuen parlar castellà, però després tenen serioses dificultats per expressar-se o per entendre aquesta llengua. Per tant, doncs, cal posar-ho tot una miqueta en quarantena, tot i que els trets generals sí que ens poden definir una fotografia de la situació actual. El que comentaves, habitualment hi ha entre 40 i 50 manters, venen a Sitges amb tren, bus o furgoneta, hi hauria entre 3 i 4 magatzems de material gestionats per pakistanesos, allò que sentíem abans, i es calcula que només uns 10 viuen a Sitges, els altres majoritàriament viuen a Vilanova i la Geltrú, la meitat d'ells residirien a Vilanova i la Geltrú. Són gairebé tot homes, procedents en gairebé 3 quartes parts del Senegal, i també de perfil jove mitjana edat, entre 18 i 39 anys tenen la gran majoria. Molts d'ells, més de la meitat, han arribat a Espanya amb avió, i un terç fa entre 1 i 5 anys que es dediquen a aquesta activitat. També un altre terç fa més de 10 anys, i per tant doncs, que tenen aquesta activitat força cronificada. A més, ben bé, més de la meitat no tenen cap document d'identitat espanyol, ni bona part d'ells ni permís de residència ni de treball, no tenen cap paper, molts d'ells. Hem de pensar que aquestes persones reconeguin a un estrany això té la seva dificultat, és a dir, posin-se vostès en la seva situació, se'ls acosta algú i encara que sigui d'una manera molt amable, molt amigable, els hi pregunta si vostès tenen papers i si tenen permís de residència. Què dirien? Oi? Clar, si els hi han reconegut això, imaginin-se...
En quina situació es troben?
Es troba tot. Els que han dit la veritat i els que no l'han dit. Perquè, clar, tampoc els hi han demanat la documentació. Entre d'altres situacions, també ha cridat molt l'atenció, la gran majoria diuen parlar entre 3 i 4 idiomes, entre ells el francès, l'anglès, el wolof i el castellà. Ens ha cridat l'atenció això del wolof, efectivament és un idioma parlat al Senegal, i per tant, doncs, però clar, el 97% diuen parlar el castellà i molts d'ells tenen moltes dificultats per expressar-se en aquest idioma. El concepte, diguem, de parlar un idioma també és diferent en aquest sentit. La majoria diuen tenir un nivell d'estudis de primària o secundària i el 74% diu que sap llegir i escriure en castellà, tot i que, doncs, com la resposta anterior, doncs caldria posar també tot una mica en quarantena. Les expectatives de futur, al 70% li agradaria fer una altra activitat, i a partir d'aquí doncs és probablement d'aquí surt una de les conclusions de l'estudi. Cal a qui vulgui donar-li alguna oportunitat. La majoria va començar a treballar a través d'un amic o familiar i treballa per compte propi. El 81% treballa per compte propi. Una altra cosa és si treballa dintre d'una estructura o no, però és el que diuen, que treballen per compte propi. I la gran part de la mercaderia es compra a grans magatzems xinesos a Barcelona i Badalona. Com deia abans Rafa Pino, aquests magatzems tenen la seva activitat legalitzada com a magatzem i, per tant, és complicat accedir en aquesta mercaderia. Tot plegat dona unes eines a serveis socials per poder actuar sobre aquestes persones, sobre aquelles que es deixin actuar sobre elles mateixes, i també doncs planteja, segons va dir la regidora, la necessitat d'un abordatge global de la problemàtica, per una banda la policial, doncs per prevenir la presència en l'espai públic, però també la possibilitat d'oferir-los assessorament legal per tal de regularitzar les seves situacions, de fer entrevistes personalitzades per tant d'orientar-los cap a doncs, una sortida d'aquesta situació i que es puguin integrar en la societat doncs, que ells han triat, que han vingut acollir-se. Escoltem, per tant, les reflexions. A veure?
De Mireia Rossell? No, és que els anava a dir. Quan escoltin Mireia Rossell els cridarà també l'atenció una anècdota que ella explica.
No l'expliquen aquí.
No l'expliquen aquí, l'expliquen no, als premsa.
Ho comentem ràpid. Són persones que envien habitualment els diners en els seus països d'origen. Una d'aquestes persones diu que li envia els diners al seu pare i que el pare no el truca mai. Només el va trucar el mes que no va enviar diners.
I quan diu que no el truca mai, feia 7 o 8 anys que no el trucava, que no sabia res de son pare i va saber alguna cosa de son pare quan el pare va veure que no havien arribat els diners de la criatura. Si no, com si hagués desaparegut el noi que és aquí, és un dels manters que a Sitges viuen, malviuen, sobreviuen, com cadascú li vulgui dir. El resultat d'aquest estudi ho exposava la regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell.
Doncs com us ha comentat el senyor Batlle, les actuacions que estem realitzant doncs en aquests moments ja formen part d'un treball previ, que era d'un dels objectius que ens havíem proposat en aquest Ajuntament, que era intentar conèixer amb més profunditat el fenomen de la venda ambulant, el fenomen de Top Manta, aquí concretament a Sitges, per poder ajustar les actuacions posteriors que podíem anar fent. Per nosaltres era bastant imprescindible, més enllà doncs, de la informació més bàsica doncs, que puguem tenir qualsevol ciutadà del que representa doncs, un venedor ambulant que es posa doncs, de forma irregular en un espai públic, doncs, conèixer aquesta realitat i conèixer realment les característiques d'aquesta població, les circumstàncies que l'han portat a fer aquest tipus d'activitat i realment doncs, els seus coneixements bàsics personals, socials i econòmics que ens poguessin donar doncs, informació de com poder doncs, coordinar i desenvolupar i poder doncs, anar minvant aquest fenomen que ja us avanço, tot i que em sembla que després ho tornaré a repetir com a una dels resultats que tenim d'aquesta diagnosi, que pràcticament la majoria de persones doncs, que estan realitzant aquesta venda ambulant manifesten que el seu desig seria doncs, regularitzar la seva situació i poder doncs, normalitzar el seu estat dintre de la població amb un treball reglat i normalitzat. Llavors, bé, l'estudi que ara us presentaré tot seguit es va encarregar amb una empresa especialitzada en la cooperació internacional i amb l'activitat amb persones immigrants. És l'empresa Roots for Sustainability, RAS, i la finalitat era aquesta, era conèixer en detall la realitat social de les persones que realitzen activitats de venda ambulant, tal dit anomenat Top Manta, aquí a Sitges. L'objectiu aquest era el principal, però evidentment la conseqüència d'aquest objectiu i d'aquest treball seria poder aconseguir una anàlisi que ens recomanés les actuacions futures que podríem fer dintre de l'Ajuntament de Sitges i que poguessin ser d'èxit. Així com també, tal com ha comentat el senyor Batlle, el fenomen de la venda ambulant no és un fenomen únic en aquí Sitges, per tant, també és molt important millorar les relacions municipals amb la resta de municipis veïns, dels quals també doncs, hi ha aquesta activitat dels manters o hi ha la procedència de la residència d'aquests manters. Bé, cal dir també que previ doncs, aquest estudi de camp, aquesta diagnosi, va haver-hi una coordinació prèvia i considero que bàsica amb la policia local d'aquí Sitges, el qual doncs, es va coordinar amb les persones que després doncs, van fer aquestes entrevistes, tot aquest acostament, per conèixer d'entrada la informació que teníem com a municipi. Aquesta informació, doncs, qui l'obtenia de forma més detallada era la policia local, la qual, doncs, a través d'un agent com a paisà, doncs, va fer aquest primer acostament amb els experts per conèixer doncs, els focus principals on es desenvolupava l'activitat, els horaris i el tipus d'activitat que s'hi oferia. Cal dir que aquest inici doncs, va facilitar molt no començar doncs, tota una diagnosi en fred i amb poc coneixement de la realitat d'aquí Sitges. Partint d'aquí, doncs, es va començar a fer tot un treball que partia d'enquestes i d'entrevistes personalitzades a les persones doncs, que realitzaven la venda ambulant per poder després desenvolupar tot un estudi de camp i les dades que ara us explicaré. Comentar-vos que aquest treball de diagnosi es va considerar que l'època idònia per fer-ho va ser la primavera del 2018. Per què? Perquè nosaltres el que volíem era un detall bastant acurat i ajustat de lo que és la realitat de la venda ambulant durant tot l'any a Sitges. Nosaltres aquí, com ja sabeu, doncs la venda ambulant és un fenomen que es produeix tots els mesos i tots els dies de l'any, ja no només inclús ni caps de setmana, sinó tots els dies de la setmana, però sí que és veritat que hi ha èpoques doncs, de més punta, doncs, que es disparen les dades dels manters, però que després aquests doncs, ja no tornen a fer aquesta activitat en el poble. Per tant, a nosaltres ens interessava molt com a inici conèixer la realitat estable de manters, de persones en venda ambulant en aquí Sitges. El nombre habitual durant tot l'any s'ha fet un càlcul aproximat que són uns 40 o 50 venedors ambulants. D'aquests, només una desena diuen que viuen a Sitges i la resta venen de poblacions veïnes del Garraf o inclús de comarques properes. Dic que diuen que viuen a Sitges perquè també és cert doncs, que les característiques d'aquestes persones, certes reticències, també un coneixement doncs, diferent, diguéssim, a el que nosaltres entenem com és ser resident o no resident, això genera molta dificultat perquè realment a l'hora després de poder determinar en quines vivendes residien aquestes persones no ens ha estat massa fàcil poder accedir a aquestes dades, més enllà de si d'alguns perfils concrets molt esporàdics que sí que s'han dirigit a serveis socials demanant ajuda i suport. En quant al desplaçament del gran gruix de persones que venen fora de Sitges i venen únicament per la tasca d'exercir la venda i després marxen, la majoria es desplacen en tren, en bus o en furgoneta. Es calcula per això que aquí a Sitges hi ha en aquests moments uns 3 o 4 magatzems de material per vendre, en el qual doncs, ells accedeixen i recullen el material. Aquests magatzems estan administrats per persones de procedència pakistaní. El treball de camp consistia en un qüestionari de 44 preguntes que anaven des de les dades personals, les dades socials, les dades sobre l'activitat com a manter. D'aquesta mitja de 40-50 persones que freqüentuen de forma normalitzada la vila, van ser unes 31 persones que es van atenir a poder respondre i a poder fer tot aquest seguiment. El lloc on es produí la venda ambulant, com sabeu, doncs, i on es va fer el treball de camp, va ser en el passeig marítim, el passeig de la Ribera, la Fregata, la zona aquí de l'Església de la Punta i la platja Sant Sebastià. Els resultats d'aquesta diagnosi que us traslladaré així de forma resumida serien els següents. En aquests moments podríem dir que el perfil majoritari del manter es tracta d'un home senegalès que oscil·la entre els 18 i els 28 anys majoritàriament. D'aquests, només el 6% són dones i els venedors d'edat superiors als 40 anys representen el 19% de la totalitat. Més de la meitat dels venedors han arribat a Espanya, que això sí que és una dada molt curiosa, des del seu país, i el 58% ho han fet en avió. Per tant, a vegades la sensació, la imatge que tenim doncs, de que la persona que ven venda ambulant ve a través de pateres i de sistemes clandestins, ens trobem també persones doncs, que fan una inversió molt important, dediquen tots els seus estalvis que tenien en el lloc de procedència per aquest trasllat en avió, però amb qualitat de turista o d'estada temporal, però amb l'objectiu de poder-s'hi quedar a llarga durada. La mitjana d'estada en el país, en aquests moments, de les persones que fan venda ambulant, són persones que porten en el país entre 1 i 5 anys. Després hi ha un segon grup molt més minoritari que sí que fan venda ambulant i porten més de 10 anys i que utilitzen la venda ambulant de forma cronificada. Això també ens fa pensar que realment la sortida de la venda ambulant és la primera sortida que se'ls ofereix o que coneixen les persones doncs, que immigrants que venen en el nostre país. I que sí que podríem dir que anys enrere doncs, les persones que accedien de forma irregular i potser accedien també amb el sistema de venda ambulant van poder anar regularitzant més fàcilment la seva situació amb més facilitat que no pas actualment, que queda més cronificat. Més dades sobre la procedència. un 58% no disposen de document d'identificació espanyol o europeu i d'aquests només un 39% tenen permís de residència o treball. Un cop al país, el 61% estan sols a l'estat espanyol, el 56% viuen a Vilanova i només aquest és un 17%, que equivaldria a un màxim de 10 persones, apunten a les dades prèvies en l'estudi que diuen que resideixen a Sitges. En quant a les seves competències, la majoria parlen entre 3 i 4 idiomes. Aquest també és un fet, doncs, que hem d'entendre que per ells el parlar un idioma no és el mateix que entenem nosaltres. Vull dir, manifestaven les persones que havien fet aquest estudi de camp, doncs, que els hi era molt difícil en castellà poder, doncs, que comprenguessin les preguntes i que poguessin comprendre. En canvi, doncs, la majoria evidentment deien que parlaven el castellà. Per tant, doncs, és una mica relativa a la seva competència lingüística. Però bé, ells manifesten això, que parlen 3 i 4 idiomes i que els més parlats són el castellà, el wolof, el francès i l'anglès. Amb un 30% que expressen que parlen el català, i aquesta seria una discreta posició en el sisè lloc dels idiomes parlats. Pel que fa a les dades socials, la majoria dels venedors entrevistats exposen que tenen un nivell d'estudis de primària o secundària. Per tant, podríem dir que el 74% d'aquesta població sap llegir i escriure en castellà i en altres idiomes. Laboralment, un 74% dels entrevistats ja treballaven en el seu país d'origen, en arribar a Espanya, però a l'arribar, tot i preferir poder-se dedicar en aquelles professions, doncs, que ells dominaven, doncs, han hagut d'accedir a la venda ambulant. Com a professions anteriors, ens destaquen majoritàriament professions de soldador, de mecànic, d'empleat, de comerciant, de professor. Aquests són els que principalment ens comentaven. El tercer apartat fa relació a les dades sobre l'activitat com a manter i destacaríem el següent. La majoria va començar l'activitat a través d'un familiar o d'un amic que treballen principalment en aquests moments per compte propi. La gran part de mercaderies les compren en grans magatzems xinesos a Barcelona. A Barcelona compren el 45% de la mercaderia i a Badalona el 16%. Estem parlant de magatzems legals i amb tots els permisos corresponents. Per tant, ells fan la compra de forma regulada. Un 55% dels entrevistats van a vendre a ciutats com Vilanova o Castelldefels i ho combinen amb la venda ambulant a Sitges. Per tant, majoritàriament estem trobant de venedors, doncs, que freqüenten diverses poblacions a la vegada. Ens comenten la gran majoria, un 75%, que deixaria l'activitat si tingués possibilitats de regularitzar-se o tingués accés a un contracte de treball formal. Quan se'ls pregunta quin tipus de professió voldrien fer o serien capaços de fer-ho, molts sí que comenten que el que sigués, o sigui, qualsevol els estaria bé, però si els hi fas definir, sempre es decantarien cap a l'hostaleria, la restauració, mecànic, construcció, fàbrica, soldador, comercial, electricista. Bé, com veieu, lliga força, doncs, amb la seva formació o amb la seva expertesa, doncs, en els seus països d'origen. En tot cas, ara, més enllà d'aquestes dades, us donaria tres pinzellades, doncs, de les recomanacions que van sortir, doncs, arrel d'aquest estudi, de l'anàlisi, doncs, de la informació que us he donat. Una de les recomanacions seria que el treball directe amb els actors principals, que inclou l'assessorament legal i administratiu, és important. Per tant, cal sí, insistir molt en la formació, la mediació i el suport a la contractació a través d'empreses d'inserció i col·laboracions amb les entitats. També és molt important, com us he comentat abans, la cooperació intermunicipal, tenint en compte, doncs, que aquest fenomen transcendeix el que és les circumstàncies del nostre municipi. Per tant, és important tenir aquesta relació directa amb la resta de municipis, continuar treballant com es fa a través de la Diputació de Barcelona, i aquest punt és especialment important a Sitges perquè, tal com us he dit, a més, a diferència potser d'altres poblacions que també tenen el fenomen, doncs, del manter, doncs, com una de les seves principals problemàtiques. Sitges, a més, la majoria d'aquestes persones no són residents en el municipi. En quant a actuacions que estem fent, evidentment, com ja us ha comentat el senyor Batlle, estem mirant de fer un abordatge global que passa doncs, per un control de seguretat i policial que també l'empresa Roots ens va apuntar que era necessària per tenir un control, tenint en compte doncs, que Sitges no pot, tot i que poguéssim iniciar i com ho estem fent, doncs, programes d'acompanyament, no podria iniciar doncs, el que es podia ser en un futur un fenomen crida. Per tant, doncs, el control i l'acompanyament policial i de seguretat és bàsic per poder fer un treball doncs, acurat i ben fet amb les persones que de forma regular sí que ja estan establertes a Sitges fent aquesta venda ambulant. Jo us comentaria una mica per sobre les actuacions que podem fer des de l'àmbit de Benestar i Família. En aquests moments, Benestar i Família compta amb el Servei d'Assessorament Legal, que es fa a partir de l'Associació Mútua de l'Immigrant. És un conveni que tenim en el qual venen professionals en aquí regularment. L'Ajuntament cedeix un espai per a aquesta finalitat i s'aborden qualsevol dubte, qualsevol qüestió legal o acompanyament que es requereixi per persones ja siguin residents o no residents a Sitges, però que estiguin en una situació d'immigració. Paral·lelament amb aquest servei d'assessorament legal, també s'ha participat en el programa coordinat per la Generalitat que es diu Arrela't. Aquest programa és el desenvolupament d'una sèrie d'entrevistes molt personalitzades amb perfils de persones doncs, que no tenen una situació regular en el país i a partir de les dades extretes es pot fer una derivació segons el seu perfil concret que se li pugui donar doncs, possibles sortides que no tenen per què ser en el mateix municipi però poden ser doncs, en altres municipis o en altres entorns on es pot veure doncs, que aquestes persones encaixen. Com a dades significatives dir-vos que durant aquest 2018 hi han hagut 358 atencions presencials de persones immigrants que ens han demanat assessorament i ens han demanat acompanyament legal i 935 persones que se'ls ha fet una atenció telefònica individual. Al marge d'això, d'aquesta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, des del Servei de Drets Civils de Benestar i Família, comptem amb el programa Sitges Acollidor, que alguna vegada doncs, ja l'Ajuntament n'hem donat ressò, que són aquests dos mòduls formatius més aquestes sessions informatives per persones interessades en regular la seva situació. Tant les sessions informatives normalment que es fan de forma periòdica durant tot l'any van relacionades amb informació sobre la llei i el reglament d'estrangeria, sobre la reagrupació familiar o sobre l'adquisició dels permisos per obtenir la nacionalitat espanyola. A banda d'això, també es desenvolupen amb força èxit dos mòduls de formació. Un fa relació amb donar formació sobre coneixements laborals, perquè ens trobem que moltes persones doncs, realment no saben ni tan sols quin és el primer pas que han de fer, quina normativa regeix el nostre país per poder iniciar els primers passos per poder tenir un contracte laboral ni que sigui temporal. Per tant, considerem que és una eina molt, molt útil. Cal dir que aquest programa, evidentment, va dirigit a qualsevol persona que necessiti regular la seva situació. Pot ser una persona que faci venda ambulant com una persona estrangera doncs, que també demani aquesta formació. I també tenim l'altre mòdul que anomenem el programa Implica't, que és de coneixements de l'entorn, perquè per nosaltres també és molt bàsic que les persones coneguin doncs, la seva realitat cultural i social en la qual estan vivint, tinguin coneixement doncs, de l'àmbit, i sobretot també especialment en l'àmbit de Sitges, doncs, de la xarxa d'entitats, de la xarxa doncs, de cultural i de tots aquells serveis doncs, que qualsevol ciutadà sap doncs, com acollir-s'hi i una persona doncs, que ve en una situació doncs, en aquestes característiques doncs, li costa molt. Exemples com que per conèixer el cap de salut, conèixer la biblioteca, conèixer el servei d'atenció al ciutadà, els diferents tràmits que es puguin fer, doncs, són informacions doncs, que cal un acompanyament per poder-los donar seguretat i perquè comencin a fer fins i tot enllaços doncs, amb persones que els puguin doncs, orientar i informar.
Veien aquesta recta final fins que no siguin les 11, ens queda encara escoltar les paraules de la regidora que s'ocupa fonamentalment de la promoció econòmica i també que s'ocupa fonamentalment de tot el que és una sortida professional per a aquests manters. Aurora Carbonell va agafar el testimoni de Mireia Rossell per parlar precisament de fins a quin punt l'Ajuntament, i a través sobretot del nivell 10 i de diferents programes, pot ajudar a inserir dins el mercat laboral aquestes persones, Joan.
Certament, va dir Aurora Carbonell que de cara al pressupost d'aquest any l'Ajuntament de Sitges ha incrementat un 30% la partida dels plans d'ocupació, entre ells doncs alguns que podrien ser útils per la derivació d'aquestes persones, persones que són vulnerables, són col·lectius que han de venir derivats directament des dels serveis socials, i cal fer un triatge fins i tot entre qui no té papers regularitzats perquè primer els puguin regularitzar. D'aquesta manera, doncs, per exemple, es podria aprofitar el que es pretén fer, l'actualització de lo que seria el mercat dels sentits, que és com es coneix el popular mercat dels hippies, perquè també se li vol donar un caire més artesanal i per tant reconvertir en certa mesura aquesta activitat, i per tant es podria encabir en certa mesura algunes d'aquestes persones per poder-hi participar. Es necessita, va dir la regidora, la col·laboració d'institucions supramunicipals, i aquesta inserció es podria portar a terme a partir de dues vies. Per una banda, la contractació d'aquestes persones a centres especials de treball, i per una altra, l'emprenedoria. Són persones que tenen en certa mesura hi ha una cultura d'emprenedoria en el moment que han de donar el pas per guanyar-se la vida, i per tant doncs en aquest sentit podrien ser vàlids. Per tal, va acabar dient la regidora, cal informar, formar i motivar aquestes persones perquè entrin en el cicle del món laboral. De fet, després també en el torn de preguntes va aclarir que fins i tot hi ha algun cas, hi ha Sitges, de persona que ha sortit d'aquest món i que s'ha integrat en el món de l'hostaleria, i que s'intentarà aprofitar també aquesta experiència, tot i que són persones que han compaginat en ocasions les dues activitats per veure quina li sortia més rendible, perquè abandonar aquest món a vegades és també complicat, i és un món que no dona moltes sortides, però que en el fons tampoc necessita tants compromisos com un món doncs laboral fixat. I aquí és intentar convèncer-los que el millor és que triïn, diguem, la via regularitzada. Escoltem Aurora Carbonell.
Primer, tal com ha explicat la regidora Mireia Rossell, cal destriar d'aquelles persones que estan aquí de forma legal, diguem, o els que no tenen els papers regularitzats, no? Per això primer hi ha aquesta trobada, diguem, amb Benestar i Família, que és on els informen de què cal fer si no tens els teus papers regularitzats, o si que en canvi estàs aquí d'una forma ja amb els papers regulats, no? Per una banda, nosaltres aquest any tenim dues novetats que hem encarat de cara a l'any 2019, que de fet en l'àmbit de l'ocupació, o sigui, són dues novetats que són per tots els sitgetans i sitgetanes, diguem, per tota la gent que viu al nostre territori, però que en certa mesura, com àmpliament fem des del Departament d'Ocupació, sempre tendim bastant, no?, sobretot a acollir aquestes persones amb més vulnerabilitat, no? I en aquest cas, la gent que fa venda ambulant són persones vulnerables, no?, que tenen dificultat en trobar un treball o en informar-se o en formar-se. Per tant, aquestes novetats que ja us explicaré van dirigides també en aquests actors. Per una banda, en el pressupost del 2019, ja ho vam explicar, s'ha augmentat en un 30% la partida destinada als plans d'ocupació. És a dir, ara nosaltres hem augmentat molt aquesta partida, sobretot per cobrir llocs de treball de temporada. I aquests plans d'ocupació sempre van dirigits a persones amb dificultats, com per exemple són persones amb aturades de llarga durada, persones més grans de 55 anys, joves, i en aquest cas també s'inclou les persones que puguin vindre de la situació de la venda ambulant. Per tant, per una banda, una partida superior en els plans d'ocupació, i per una altra també estem actualitzant el funcionament del mercat dels sentits, que és el que coneixem com el mercat dels hippies,
que és un, fa ja un parell d'anys que s'estan, perquè la llei així ho ha demanat, s'han tingut que anar regulant tots els mercats de venda no sedentària, ja ho vam fer amb el mercat dels dijous, ho vam fer amb el mercat del dissabte, i ara precisament estàvem en el mercat dels sentits. En aquest mercat, precisament, que volem fer que sigui un mercat 100% artesanal, també, encara estem en fase de regularitzar-lo, de fer l'ordenança nova, però sí que també es vol incloure una partida, diguem, o un àmbit que sigui per a aquelles persones que tenen més dificultats, no?, en poder entrar en el mercat laboral normal, i per tant també hi hauria alguna parada, diguem, més en l'àmbit social, no?, com una ajuda social. I bàsicament sobretot per això, perquè volem que sigui un mercat que sigui 100% artesanal, no?, i creiem que hi ha perfils d'aquests que fan venda ambulant que es podrien acollir segurament en aquest mercat. Totes aquestes mesures entenem que són per contribuir a rebaixar el nivell d'atur general a Sitges, no?, i per millorar i fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat de persones en general, per contribuir, no?, al desenvolupament econòmic del nostre territori. Aquestes dues mesures de caràcter general també entenem que afavoreix molt el col·lectiu, podria afavorir molt el col·lectiu de venedors ambulants, perquè també va molt dirigida a gent jove, que precisament, com hem vist aquí en l'estudi, no?, és un dels col·lectius, no?, que precisament van més dirigits, perquè hem vist que la majoria són joves entre 18 i 28 anys, i nosaltres els plans d'ocupació o també el mercat aquest que hem dit de la regularització del mercat dels sentits, precisament també és per rejuvenir-lo, no?, o sigui, fer-lo més jove, perquè porta molts anys ja, hi ha parades realment que ja estan per jubilar-se, i per tant pensem que és un moment òptim perquè entri gent jove. Totes aquestes propostes, tant com ha dit el Batlle, com ha dit la regidora Mireia Rossell, és evident que no les podem fer només des de l'Ajuntament de Sitges, sinó que necessitem la col·laboració de les entitats supramunicipals, i sobretot nosaltres incidim molt en el Consell Comarcal i en la comarca. De fet, totes les polítiques d'ocupació, bueno, totes, la gran majoria, es fan ja conjuntament amb Consell Comarcal, perquè nosaltres totes les polítiques que fem d'ocupació és pel Garraf en general. Aquí ve a treballar gent de Ribes, de Vilanova, i fem formació tant per uns com per uns altres. Nosaltres som ofertadors de treball, no?, però també som molt receptors de treballadors. I sobretot incidir, no?, sobretot amb l'Ajuntament de Vilanova i Cubelles, que hem vist que resideixen molts dels venedors ambulants que venen aquí a Sitges. Per tant, és evident que necessitem una entesa fonamental i una participació amb el Consell Comarcal del Garraf, i fer polítiques conjuntes, no?, que ens posem d'acord i fem que tots anem cap a la mateixa direcció. Tal com s'ha dit abans, dins de tot aquest marc comarcal, no?, des del nostre Ajuntament treballem per, sobretot, oferir assessorament legal i administratiu als manters i a les empreses. Els manters, tal com ha dit la Mireia Rossell, ja es fa en els venedors ambulants, perquè han de conèixer la situació en què es troben ells, i els empresaris, que ja ho fem també des del Departament d'Ocupació i Empresa, perquè hem d'identificar les necessitats que tenen de treballadors, no?, i alhora també se'ls ha de conscienciar dels beneficis de contractar persones dedicades, en aquest cas, persones dedicades a la venda ambulant, o sempre, tal com diguem, persones que tenen més dificultats per trobar feina. Per tant, des del Departament d'Ocupació, la nostra feina és en les dues vessants, en el manter i a l'empresa. Les possibilitats d'inserció sociolaboral pels venedors ambulants són les mateixes que existeixen en el conjunt de la població, que es troben gent que es troba fora del mercat de treball. Bàsicament, la inserció per contractació, és a dir, es tracta d'activitats de formació i contractació a centres especials de treball, i des de l'Ajuntament de Sitges en l'actualitat oferim aquest tipus de contractació, per exemple, oferim molt en l'àmbit de la restauració i de l'hostaleria, que precisament ha estat un dels àmbits que també s'ha comentat que hi havia força interès, però és en l'àmbit on nosaltres, evidentment, oferim més feina, no? I l'altra és la inserció per emprenedoria. Parlem en aquest cas d'activitats de formació i acompanyament per l'autoocupació o la creació d'empreses. Tal com s'ha dit abans, hi ha un 74% de persones que ja treballaven en el seu país d'origen, no?, que feien de soldadors, mecànics, comerciants. Doncs a tota aquesta gent també es pot fer una inserció a l'emprenedoria, és a dir, que ells mateixos s'autoocupin o creïn empresa, no? Bàsicament, en resum, totes les accions que es poden fer i que tenim previstes impulsar des de l'àmbit d'ocupació és les que es fan en general, però en aquest col·lectiu, sobretot, el que cal fer més és informar, formar també i motivar. motivar perquè entrin en el cicle del món laboral, perquè el que s'ha detectat més és que aquesta gent, com moltes vegades molts actors vulnerables, no? El que fan és que entren com en una bombolla de que ells ja no s'informen, ja ells mateixos s'aparten del mercat laboral perquè van fent amb lo seu, diguem, i no tenen aquesta tendència a anar a informar-se, a anar a formar-se i sobretot a motivar-los, en el sentit de que s'ha de fer un seguiment. És a dir, si a una persona se li fa una formació per fer un currículum i perquè vagi al SOC i s'apunti a l'atur, doncs després fer un seguiment, de trucar-lo, d'enviar-li correus, de dir com va, ja has anat, ho has fet... I és a dir, aquest seguiment el necessiten fins a que entrin ja a la roda, diguem, del món laboral, que és del que es tracta i és del que, el que ha de fer l'administració. Més que donar-li una feina, el que ha de fer sobretot és preparar-lo i formar-lo i motivar-lo perquè entri en la roda del mercat de treball i deixi la venda ambulant. Aquest és l'objectiu principal que s'ha de fer des d'Ocupació.
Les paraules d'Aurora Carbonell, hem volgut que aquesta hora llarga poguéssim vostès escoltar en tot detall la roda de premsa d'ahir sobre el dispositiu del Top Manta i també sobre aquest estudi socioeconòmic sobre els manters, que varen exposar l'alcalde Miquel Forns, la regidora Mireia Rossell, el cap de la policia Rafa Pino i també Aurora Carbonell. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
5 minuts i tornem. Primer, Marta Sanuja i uns snacks per qualsevol moment del dia. I després, les noies de Les Històries de Sofia, amb un conte solidari, el tercer.
Cada dia, al matí amb nosaltres.